més amb tu. Gràcies.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
Amb la segona hora de la gran vida d'avui, d'aquest diumenge, dia 15, i ja mos acompanya, quan són les 10 i gairebé 8 minuts. Com estàs, Joan Mañino?
Hola.
Hola, Joan.
Què t'ha passat?
Sí. M'ha passat que estava llegint el guió i posa d'aquest diumenge 16 de gener.
Ah, veus? Això no ho hem de dir. Tenc una amiga, molt bona amiga, que diu... Però, mem, a la ràdio llegiu guions?
Ja teníem ganes de s'intentar.
Ara ja sí.
Ara m'havia estranyat que fos 15 de juny. He de dir que aquest guió l'he fet jo. Això se'n pot dir.
Per això, abans...
Sí, se diu una cosa, dir l'altra.
Tal dir com avui, que havia mort la Fitza Dalt posava dia 5 de juny i deia, bé, doncs, supos que va morir dia 5 de juny, però tal dir com avui ho celebrem.
Ui, no sé com fer mesclant tantes dates.
Tenies ganes de Sant Antoni.
Joan, el teu guió era correcte i jo tenia ganes de torrar. L'engonissa i tot això.
Joan, avui faig els anys, ja? Els anys.
Ah, però de veres.
De veres, sí, no?
Sí, sí. Molt d'anys.
Gràcies.
És el dia celestial d'hivern.
Sí.
Exactament.
Això ho tenim clar.
Joan, com estàs?
Va bé.
Sí?
Sí, molt agrada. Sí.
Amb què vens avui, mam?
I dels darrers anys hem escoltat moltes paraules específiques relacionades amb el turisme, òbviament, sí, i amb la problemàtica derivada d'aquesta indústria econòmica, no? Massificació, turistificació, decreixement, i de cada vegada les sentim més i durant tota l'època de l'any. I aprofitant avui que hi ha convocada aquesta manifestació de menys turisme a més vida, analitzarem, per tant, en aquesta secció els neologismes i les expressions populars sobre el turisme.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir a
idò, començam idò en els inicis del turisme, i és interessant pensar que els primers viatjants que podríem considerar turistes foren els viatgers i viatgeres del segle XIX. Alguns títols que va guanyar, per exemple, a Mallorca foren Silla d'O, batejada així per l'arxiduc Lluís Salvador, o la famosa Illa de la Calma per Santiago Rossinyol, que ja no la podríem dir Illa de la Calma.
No.
Però en els anys 60 i 70 del segle XX la cosa va començar a canviar i els propis mallorquins van començar a anomenar turisme d'Espardenya o turisme de Sanaeta en aquest tipus de turisme que prioritzava la quantitat que no la qualitat. Vosaltres ho havíeu sentit a dir,
jo
aquesta
no.
expressió?
Jo tampoc.
Ho havia sentit a dir, però com a molt remot.
Sí.
No sé si una expressió o... Sí.
Jo no
però com
coneixia.
Un comentari, espontani.
I jo no ho havia sentit mai.
No, mai. Jo he de dir que aquests conceptes els conec perquè estan trobats, definits, en el llibre de La desfeta del paradís, d'en Antoni Gené.
Sí.
I una altra paraula que podem trobar, per exemple, en aquest llibre és la de valerització, que pintura aquesta sí que és més coneguda. I d'aquest terme descriu un model de turisme basat en l'urbanització massiva del litoral, com per exemple urbanitzar fins i tot damunt les platges, no? Sabeu que els primers models descrits com a balearització varen ser els que va patir la costa de Calvià, no? Magaluf, tota aquella zona, però també diuen que hi ha un mite sobre aquest concepte, i és que en aquella època la costa de Balears tampoc era massa diferent de la resta de destinacions turístiques, no? I que se va crear una mica per desprestigiar el nostre arxipèlag.
Sí, podria. Ja podria saber, també,
podria ser,
no?
Podria ser.
I, de fet, no sé si ho mencionaràs més tard, però ja que hem mencionat Magaluf, Magaluf més enllà del mite, que sí, també podem mencionar també aquesta lectura, no sé si està més envant en el guió. Com continuem?
Idò, una de les paraules per excel·lència relacionades amb el turisme és guiri.
Sí.
Crec que internacionalment coneguda. No se sap ben bé l'origen d'aquesta paraula, que alguns afirmen que se remunta a les guerres carlines i que vendria de guiristino. Mm? I seria una paraula que usaven els bats per parlar dels seus enemics. Mm? D'altres, però, apunten a un origen caló o nord-africà per referir-se precisament en els habitants d'Europa. Sigui com sigui, actualment l'empran per designar aquells turistes o nous residents d'origen, sobretot, nord-europeu, no? Diria jo. Mm-hmm. Pentura també nord-estadounidense, Pentura?
Sí, jo crec que més o manco. No? Ara ja tothom que, no?
Tothom que ve de fora. Ja és guiri.
Miris on miris, només vau guiris.
Sí,
no?
Correcte.
És un lema, és una expressió d'avui en dia. No?
Jo volia comentar, perdoneu, que jo que record de guiri, record perfectament com ho canvi, perquè el meu predí, que tenia durant una època de l'estiu gent a una casa que tenia, la tenia sempre la mateixa. I ell li deia, vendran-nos estrangers.
Ah, els estrangers,
clar.
Sí, no hi havia cap vinculació despectiva amb ells. De fet, hi havia un intercanvi molt orgànic de respecte i com a de un intercanvi cultural real, en el que les persones que venien li demanaven coses a ell i, bé, un món com utòpic, ara m'ha parlat.
En aquell moment hi havia estrangers com hi havia veïnatge. I, clar, avui també ja podríem discutir si realment hi ha relacions. Entre veïnats,
clar,
com
són...
Clar, o si
vius amb gent de vora i pot més.
Exacte.
Vinga, com continuem, Joan?
I de, dèiem abans que el turisme havia modificat el paisatge i, per tant, també ha modificat la mateixa manera que nosaltres anomenem en aquest paisatge, que no és el mateix que fa 100 anys. Apareixen noms nous per fer promoció turística, per exemple, o per denominar noves urbanitzacions que se creen, o per fer referència a fites urbanes que abans no existien. Parlant, per tant, ara de neotopònims sorgits a partir del boom turístic.
Et sol a ciutat de color carabassa, et sa catedral, sa calitja, se mescla amb el fum d'un vaixell discomar. L'edifici de Gessa se desmorona, cauen reflexes damunt serena, des vidres daurats, faraones, obres de temps passats. Todos diferentes, no hay dos iguales, un montón de gentes, Islas Baleares, oh no.
I de dia 30...
Aquest, perdona, ui. Joan, Irles...
Irles,
me fa molt temps.
Aquesta Irles geminada.
Que està molt aconseguit aquest moment, perdona, Joan.
Molt.
I de dia 31 de març de 1964 se creava el Registro de Denominaciones Geoturísticas.
Nostres.
El seu objectiu va ser delimitar distintes zones turístiques a un sol topònim, no? I així poder fer propaganda turística d'aquesta zona. Mm. Els més coneguts són els de la península, els típics Costa Brava, Costa del Sol, Costa Dorada...
Oh, sí. Mm.
Alguns partien de denominacions més tradicionals i d'altres, en canvi, eren de completa nova creació i majoritàriament estaven en castellà.
Mm. Sí, en castellà. I a les illes en tenim exemples?
Sí. Per una part, tindríem geotopònims que se van utilitzar per designar algunes illes en tota la totalitat. Com, per exemple, Eivissa va ser l'Isla Blanca, mentre Menorca fou l'Isla Blanca i Azul.
Ah, aquestes ja... A Eivissa, sí? Ho sabia, però a Menorca...
A Menorca no.
L'Isla Blanca i Azul.
Sí?
No verde.
No verde, no. Blanca i Azul.
Ah.
No sé si per contraposició a Eivissa o no ho sé. Però bé, aquests noms no varen passar de sus turístic i ni se valen oficialitzar, però sí que, per exemple, hi ha postals que totes les postals de Menorca havien de ser Blanca i Azul i les d'Eivissa, Blanca.
Ah, ho veus?
No ho sabia.
Jo tampoc.
Per ventura, per això fan aquestes festes de... de que van vestits de lli.
De lli blanc. De lli blanc, sí, aquesta moda.
Festes de blanc. Blanques.
Sí, les festes blanques de sempre, des dels anys 60.
Sí, per això, que al final això sí que té un origen com a real d'un hippie. I a Mallorca com funcionava, Joan, tot això?
I de Mallorca teníem altres exemples, com podrien ser Playa de Palma, que englobaria des de Can Pastilla fins a Serenal, per exemple, o Badia de Llevant, curiosament aquesta en català, que delimita des de la costa d'Espins a Son Cervera fins a la punta de Namé a Sant Llorenç. En aquest cas, per exemple, veiem que hi ha topònims que s'han integrat més a la població, no com aquests anteriors de l'Isla Blanca, i que fins i tot s'han oficialitzat en català, segons la Llei de Normalització Lingüística, com és el cas de Platja de Palma.
I de quina altra manera, Joan, el turisme ha anat modificant topònims d'aquí de les illes?
En alguns indrets concrets hi ha hagut un canvi radical de la toponímia de l'indret i els topònims tradicionals han anat desaparescunt desaparegut? Han anat desapareixent, perdó.
Han tingut un moment... Han tingut
un lapsus aquí, també.
De creuament de caldes.
Creu a l'arribada.
Mos hem quedat tot remirant,
no? Sí. I d'això, hi ha topònims que han anat desapareixent i s'han modificat, o fins i tot n'han aparegut de nous en altres llengües, com podrien ser el castellà, l'inglès o l'alemany. Parlem ara d'un cas molt concret que exemplifica tots aquests casos d'aparició de neotopònims, i és el cas de Serenal.
Què poden dir, idò, de Serenal?
Idò, bé, primer dic que aquesta informació està treta del treball d'en Didac Martorell i mos explica que hi hauria dos tipus de topònims, un d'imposició vertical i els altres d'imposició horitzontal. Els de vertical responen a una reorganització de l'espai planificat i amb aquestes intencions turístiques, no?, que havien anomenat abans, i un dels exemples serien aquestes costes de Costa Brava, Platja de Palma i tot això, però també podrien ser aturades d'autobús, noms dels hotels i, en el cas de Serenal, per exemple, els noms dels balnearis.
Ah, sí.
I d'hotels, fins i tot, que molta gent reconeix llocs concrets per als hotels.
Sí. Però nosaltres, quan érem adolescents, quedàvem en balnearis. Quan anàvem a nedar, és veritat que en una època que era bo de fer anar a Platja de Palma i Serenal, que els autobusos no anaven tan plens i podies accedir de manera senzilla, almenys quan no tenies cotxe, com ens passava en aquell
i
moment.
I un mèrit.
I quedàvem en balnearis.
I recordem un mèrit especial que té Sometimes.
És que estava esperant per dir-ho, perquè és un fenomen que no sé com se pot encabir el lloc, perquè és una paraula dita en català clarament, o en castellà, sometimes, però que és una paraula que clarament és anglesa. Jo m'ho fascina.
És increïble. Sometimes és...
Menció especial.
Menció especial, correcte.
Fantàstic, sometimes.
I ara que nomenaves tu dels hotels, ja m'apareix una cosa supercuriosa, i en aquest cas...
Sacapulco.
Ja, és que tot això no ho conec. Som massa jove, crec, per entendre aquestes referències.
Sí, és que Sacapulco ha sonat com a de... Sí, un bar de copa i puro en karaoke. Però així és Sacapulco.
Que hi seríem, no?
Sí, no.
I era de Serenal, aquest també.
Sí.
Ah, mira. I de bé, des del punt de vista toponímic, podríem dir que hem passat d'entendre el territori posant en el centre a les persones, a entendre-lo com un indret un poc més despersonalitzat, on són les fites urbanes, les que mos donen aquesta percepció, no? Per tant, lingüísticament, han substituït el can i el son per l'hotel. També és interessant que això està relacionat amb el que dèiem ara, que les persones més majors són les que s'orienten més amb aquests hotels, en canvi, les persones més joves pareix que ja no sabem el nom dels hotels i ja pareix que no és el nostre punt de referència, aquesta fita urbana, diguem.
Ja vull fer una puntualització.
N'hi havia molts manco.
Sí.
Ja, això també és vera. També passa que persones majors diuen hotels que ja no existeixen.
Ja, perquè això és el que està passant.
I això t'he conveïnat, no vos diré on, ara xerrant de cant i de son, que Caseva, el nom de Caseva és Son Verano.
Ah!
Son Verano.
Son Verano.
Ai, boníssim.
El punt també especial que feien des
d'aquí. No, però és que hi ha 5 estrelles, aquí.
Sí, 5 estrelles.
Harvey, com ha volgut evitar això de persones majors? Avui que ens ha desfifats,
almenys. No, però és veritat que...
També és meravellós.
No,
és un nom meravellós.
M'encanta. Molt, però dins d'aquests contextos urbans en què hi havia poques coses i molt concretes, molt conegudes, jo entenc que també aquelles persones que veien de nou fer un hotel,
Clar.
En fos també una fita.
Sí, sí.
És molt diferent a un camí, un pas, aquest son i aquest cant, ves per cant no sé què. Això són unes referències que creen teixit social, òbviament. Sí. En aquests hotels no passa el mateix.
I també apuntura una època que els hotels eren quasi l'única fita d'aquell indre.
Clar, no hi havia
res. Ja s'ha urbanitzat, després ja s'han fet les cases...
Mm. Exactament.
Mm. Vull dir, té tot el sentit del món.
Eren epicentres, eren llocs cèntrics de gent.
Yeah.
I clar, situaves segons el lloc, el carrer... Per aquell hotel,
clar.
Per aquella gran infraestructura d'aquell moment.
Ja me passa que la millor que estiguetjam allà, i la meva padrina i la meva tia i les persones així més majors que jo, direm, me diuen, no, vés a Natsabina, vés a Seureka, no sé què. No ho sé.
Noms també. Pots hauries de fer una relació de noms, perquè ja només aquest que has dit, l'Eureka i Natsabina.
I és Playa del Moro, que crec que també està allà, no?
Ah, sí,
i que també és en castellà. O sigui, està traduït, però la gent més major... Encara el diu el nom en castellà.
Sí. Jo és que els noms me sonen. El que no sé, pot ser dies a bon son.
Sí.
Clar, situa-los. Llavors és difícil.
Clar, sí, sí.
Sí.
Bé, idò, finalment, deixem aquests topònims que podrien ser més verticals i xerram dels horitzontals, que són aquells que se creen totalment de formació popular i que han substituït els noms tradicionals normalment perquè s'han substituït aquestes comunitats lingüístiques que normalment són la castellana o l'alemana, en el cas de l'arenal. Un exemple en castellà seria el topònim El Sare, per referir-se a l'arenal. No sé si ho coneixiu.
No.
Sabeu que els joves de l'arenal diuen El Sare.
El Sare.
Un equip, bé,
sí,
ho és.
Sí.
El jo me l'ha impressionat molt, unes èpoques que anava molt a Madrid, la gent deia, vamos a 4K. A 4K.
Sí.
4K.
Sí, 4
jo
caminos.
I era 4 caminos.
Sí, ah, sí, sí.
Vamos a 4K.
Encara no t'entes. A 4 caminos.
Sí.
I aquí crec que és un poc el mateix fenomen.
A Plaza K, que era Plaza Castilla.
Veus? A Plaza K.
A Plaza K, ja. Directament a Plaza K. A Plaza K.
No, jo tinc la sensació que ho juntàvem, perquè crec que hi ha gent que ja no sap per on va, saps? I crec que aquí és un poc el mateix.
Això perquè... m'aturen i me diuen, ¿sabes dónde está el Sare? I me pen, jo què sé, que,
clar,
que és un centre... No ho sé.
Sí, pot ser des d'un centre de ioga a un centre a una discoteca nova.
Sí.
Un pub de nit.
I d'aquest exemple n'he trobat d'altres, allunyant-nos un poc de les zones turístiques, però sabeu que Sant Ferriol et
són fer.
Són fer.
Sí.
No sabia.
Bé, Sant Fer és un altre lloc, però bé, ja. Són fer. En aquest cas és Sant Fer. No mos perdríem. No.
Però bé, deixem una miqueta aquests topònims castellans i mos endinsam en els alemanys, per exemple, que també tindríem el Bierstrasse, que seria el carrer de la cervesa, i és un nom que utilitzen els alemanys turistes que venen per referir-se a una illeta específica del carrer de Miquel Pellís.
Bierstrasse. Vinga, com acabam la secció d'avui, Joan?
Idò, com ja és usual, deixem aquest espai per comentar algunes expressions i dites, en aquest cas relacionades amb el turisme.
Ells ocupen tota l'arena blanca, els pins que els hi fan ombra i els fars on s'hi fan fotos i no està almenys sa foto, però els han venut i han vengut i què han de fer? I què han de fer? I tu te'ls mires, t'adaptes a ses roques, que en el rostre que punxa i a l'orça que crema, i tot i així ho estimes, però fa massa temps mos conformam amb lo que hi ha, lo que ha sobrat. Quan no els hi quedin cases per comprar, ni platges on anar, ni llocs en cert encant, que passarà, serà, i d'homos deixaran tirats, com llosques en un bar, mos deixaran sembrats, però sense aigua per regar, ni terra per poder llaurar, i tot ben brut, i tot deixat, i tot ben sec, i tot tancat, i ple de cementeris, d'hotels davant la mà, temporada baixa constant, comença a ser massa tard, i d'on convé posar-s'hi ja.
Idò, començarem amb una miqueta de trampa.
Ah, ja veurem.
I és que vaig demanar per Instagram expressions relacionades amb el turisme, sí. I va sortir l'expressió fet-se't suec, no? Que s'utilitza per referir-se a una persona, sí, que se fa desentès per evitar un tema en específic. Però alerta, perquè ho podrien considerar un false friend, ja que pareix que ha de ser una expressió que té origen en el boom turístic i que fa referència en els suecs, no? En els habitants de Suècia, però no, és una expressió molt més antiga.
No de sueca. No. De Suècia. No.
Avui estem...
De Suècia.
I jo pensava que venia d'aquí, d'on ve aquesta expressió. Ve més en, de més enrere.
Molt més enrere. Sí. Suec és una paraula d'origen llatí, que en aquest cas és socus, que és una espècie de sabata que utilitzaven les dones i els comedians de l'època. Supos que aquesta connotació que tenia aquest calçat de fer comèdia, de fer una actuació, de fer teatre, va ser important per expressar aquesta actitud d'aparentar aquest desinterès, tot i que actualment, en sentir l'expressió, pensam no amb un guiri suec.
És a dir, que ve dels clots aquest, de les sabates.
De les sabates, sí, això
suecos. Pareix.
De suecos.
Sí, sí.
Ja m'ho diràs.
Vinga, què més tenim?
Ida, tenim moltes frases relacionades amb els guiris, sí. Que abans ja ho han comentat. Algunes són adaptacions d'expressions populars, d'altres són de noves creacions, i fins i tot tenim consignes de manifestacions que han arribat a la parla col·loquial. Alguns exemples podrien ser quan un guiri passa per ull, ja te pot posar en remull. I faria referència en aquesta nova tradició de considerar estiu quan hi ha el primer cas de balcòning, per exemple. També tenim miris on miris, tots són guiris, que l'hem anomenat. Els guirits són robots de paper que roben llana i grans de cafè.
Que m'ho pareix molt elaborada, aquesta.
Sí, aquesta sí que no l'havia sentida.
Jo, tot això que dic ara és per Instagram.
Que t'ho han passat.
No? Això és gent que t'ho ha enviat.
Que m'ho ha enviat,
d'aquesta crida, gent que t'ho envia.
Exacte. També tindríem AGAP, que és una expressió, és una adaptació de ACAP, que és una consigna antipolicial, i en aquest cas l'han reconvertida en aquesta consigna antiguiri. I bé, com poden veure, totes aquestes expressions tradueixen aquest malestar arrel d'aquest model turístic actual.
El llenguatge que sempre mos acompanya.
En la línia d'aquesta cançó de Llampuga que sentíem en Joan Follant, aquesta faceta que té de cantant, diria, reivindicatiu. I que expressava molt bé algunes sensacions que tenim, no? Que en algun moment pareix que s'esgotarà i que pareix que aquest encant, aquesta illa de la calma, que ja estan tan enfora, però que en algun moment deixaran de tenir allò que és atractiu, no? Que és com una paradoxa total.
Ho sentim i ho vivim.
Sí, sobretot això, ho vivim i ho patim.
Idò, acabam amb una expressió que la m'han repetida moltíssimes persones per aquesta enquesta d'Instagram.
També t'ho envia per Instagram, això?
Sí. I moltes, eh? Penturera, una expressió típica d'aquestes que dic, i l'altra era aquesta, una sí i una no. I és la de barco de rejilla. L'origen d'aquesta frase se remunta en el segle XVIII, és a dir, també és antiga, quan els mallorquins volien mostrar el seu rebuig contra els militars i els funcionaris que venien de la península Ibèrica després dels decrets de Nova Planta. En el principi, l'expressió només era barco, però se va afegir aquest de rejilla en el 1934, fent al·lusió a la rejilla dels centres penitenciaris que des de Madrid volien fer el Llucmajor. I és més, a Palma se va fer una concentració, o una manifestació, i se cridava aquesta consigna de barco de rejilla.
Aquest origen no el tenia clar i sé que s'ha emprat despectivament també contra aquests primers immigrants que varen venir els forasters, no? Sí. I se'ls emprava molt aquesta, també ara amb els turistes. I mira, sabem ara l'origen d'aquesta expressió que poden considerar polèmica.
Sí, un poquet. És a dir, avui en dia se poden tenir diferents lectures, supòs. La primera podria ser entendre aquesta crítica d'un estat que ha oprimit la cultura i la llengua catalana, per exemple. D'altres argumenten que podria tenir una connotació un poc xenòfoba si se xerra, per exemple, del tema d'immigració. Però a l'actualitat també tenim, com has dit, aquesta tercera lectura, si s'entén com una crítica d'aquest sistema de monocultiu turístic que ofega les illes, no? I és per això que també a Instagram, per exemple, que alguns qui m'anomenaven aquesta expressió afegien l'afegitó i deien en els guiris barco de rejilla, no? Per especificar el context.
Ara, específicament, pels guiris.
Sí, específicament
una expressió que sí que un temps se va dir molt, jo quan era jove se sentia, i que darrerament, evidentment, per les connotacions que té, ha caigut en desús i ja queda desfassadíssima.
Sí, perquè a part té una part agressiva.
Jo he de dir que l'he tornat a sentir precisament per aquest tercer context.
Jo m'ha ve molt de nou que aquest públic, que sí. tens tu, que és majoritàriament al voltant dels 20 i tants, encara que hi hagi aficionats que en tenim més, però és vera que m'ha ve de nou que,
avui,
que hagin, que hagin notat per aquesta expressió, vol dir que hi ha una revisió. A banda de que vengui del segle XVIII, jo no tenia ni, ni la més remota idea, la veritat.
El llenguatge, que evoluciona i ens va acompanyant.
I la secció d'en Joan, que també mos ajuda
a
refrescar i a recuperar història.
Joan Moñino, com sempre, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies,
que vagi molt bé.
Adéu.
Els temps inventa tons de colorins. L'univers és una festa que ens omple de joia. Cada finestra obre un nou matí. Ple de llums i ple d'orquestres, ple d'animats submarins. Els temps inventa tons de colorins. L'univers és una festa que ens omple de joia. Cada finestra obre un nou matí. Ple de llums i ple d'orquestres, ple d'animats arraïns. Nostre planeta tan polit si viu a lloure i tan fràgil com una faldera si viu mal arrecerat transplantat a un cossiol de plàstic negre en sa gent externa i cada dia és diferent com un animal que trasta som feliços de conèixer gent. Per això ets la nostra terra. Tots els pobles són millors i cadascú pot fer comptes a ta seva. El temps inventa tons de colorins. L'univers és una festa que ens omple de joia. Cada finestra obre un nou matí. Ple de llums i ple d'orquestres, ple d'animats submarins.
De 9 a 12, gaudeix de la gran vida. I de 3 Ràdio és humor. Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos hem proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumeu a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch. De 9 a 12, viu la gran vida.
I en aquesta hora. No m'ha acomiadat encara en Joan Moñino. Tenim na Cati Moyà aquí.
Encara és en Joan.
Però també tenim aquí una... Li poden dir pastís?
Sí.
Sí, li poden dir pastís.
Ja
m'ha anat a comprar avui de matí.
És un pastís construït. No de construït, construït.
És que en contra de la norma fins i tot per això.
I em ve quedar en Joan i fer arribar a Cati perquè en Celestí pugui bufar en companyia.
Pugui bufar aquest pastís que me fa molta il·lusió, que són... Ho poden dir, eh? Com és aquest pastís?
Sí.
Que, és que jo crec
però no
que
pot dir sa marca.
En 48 anys...
Apanyar per no dir sa marca.
Sort que no ho són, de sa marca.
Mira que en 40...
No, per això no la pot dir. No la pot dir perquè estan enganant i no has d'enganar mai.
Avui en dia no sé si se'n mengen tants. Jo tampoc mai he estat de menjar-ne molts. Però
no
a la meva infància, se'n menjaven molts.
Són increïbles. Eh?
Però és de sucre. És de sucre.
Sí, de sucre.
N'hi ha un també, eh?
Són uns pastissers redons amb un forat de dins.
No puc dir sa marca. Que no són bunyols, eh? No són bunyols perquè no estens de bunyols. Ara, ja arribant a l'estiu.
Respectam, estendes les coses.
Estendes les coses, producte local i de temporada.
Rodes. Rodes, que ben trobat.
Jo pensava les rosquilles.
Què se diu en català, rosquilla?
Rosquilla.
Rosquilla.
En Joan aquí darrere anava a dir una altra cosa.
Que rima
en
rejilla i que...
Què li has de dir, si
no? I dos, un pastís fest pentoni de rosquilles, de rodes... untades de xocolata.
Sí. Mm?
I que tu ara bufaràs abans que prengui foc s'estudi per si busques l'estiu, perquè és aire condicionat en cert.
Fora blonda, fora blonda.
Fora blonda. Sa blonda l'enyoram, eh?
Sí, l'enyoram. També és un residu més, eh?
Sí. I... Que no vol bufar, que no vol fer anys, en Celestí, que no vol fer anys.
Bufaré un 4.
Sí, perquè no sabíem, ho han dit avui de matí, si
ara neix el mateix any que la meva filla, Celestí.
El número que l'acompanya no és.
No és, perquè aquí... A qui li importa?
Clar. Li importa, exacte. Bé, ja fas mocadors, que té endavant, perquè no queden gaire bé per aquesta foto. Buf, ja.
Has de demanar un desig primer, demana un desig.
Així.
En
Celestí.
En Celesticona.
Però per ets que fa la comunió.
Demanat.
Ja l'has demanat.
Vinga. Molt bé! Molt bé, Celestí!
Perdoneu. Però jo tenia un regal també per Celestí. Lluís, per favor. Molt d'any, Celestí.
Gràcies, gràcies.
No podien no sonar avui.
No, entre dos tierres, eh? Ja arribaràs, Truet, ja arribaràs, Truet, d'Héroes.
El anirem posposant fins l'any que ve, fins que hagi bufat un parell de pilots.
Jo vaig dir ja, micro tancat, que allò que jo cercava de quan era jovenet ho he trobat.
Sí.
Ho he trobat. Hi ha cintes.
Hi ha cintes que demostren aquesta relació personal.
Aquell contacte que jo vaig tenir amb Enrique Bumburi.
Sí.
Són coses que se n'anirien a la Biblioteca Nacional, saps?
Totalment.
Directament. I ell me demana, ¿cómo? ¿Cómo? Me torna a demanar, ¿cómo? Pues no antes programa, ¿cómo?
¿Cómo? ¿Eh?
¿Cómo es?
Tot això està
Enrique Bumburi. Celestí, jo te vull dir una cosa, però ets l'única persona que conec que des de que la conec està exactament igual.
Sí.
Ja està. No sé quant d'any fas ni m'interessa, però estàs exactament igual que quan te vaig conèixer. I això és una cosa que té molt de mèrit.
En Toti s'endú
a de fora, perquè així en Joan també en podrà menjar. Ara menjarem.
Però una cosa, hi ha un vidre i els aveim.
Sí.
O sigui, no poden fer res.
Ningú m'ho esprendrà.
I així, en Joan, que ha acabat les feines, ja en pot menjar, si
ja
vol.
Ja poc ho dius, sí.
Bé, vinga.
Té manco que veig, eh?
Jo, és que...
Un poquet més de rua.
Mira, aquests dies que hi ha hagut tantes imatges d'en Pedro Sánchez de fa 7 i 8 anys,
sí,
que veig la comparativa i deies, ostres, realment, la president del govern xucla...
Desgasta.
Dècades de vida, o sigui... Perquè fa 7 anys jo també miro fotos i dic, mira que joveneta que estaves, però no, en aquella comparativa... Davant Sant Pedro Sánchez jo li agraeix, saps? Perquè dic, mira, he aguantat bé els pas d'estells comparant amb els presidents del govern. En canvi, tu, jo crec que agafessin fotos de fa 7 o 8 anys i no sabrien si en fa mig any. T'ho promet?
Sí.
Mig any.
Si vols, també t'he dit defectes, però troc que no és el dia.
No és el moment.
Troc que vull millor virtuts.
Deixa-m'ho així, en 48.
Sí, un altre dia,
són 48, 48. Mos ho ha dit el dematí.
Aviat
la
cinquantena serà grossa.
Serà, la celebrarem aquí, eh?
Ai, tant, tancarem i vetres per nosaltres.
Tantes orques afegites per nosaltres.
Tancarem i vetres per nosaltres.
Per fer sa festa.
Per fer sa festa aquí de dins, va.
Mal ja no hagi la gran vida i mal nosaltres no siguem per aquí. Dia 15 de juny de 2027 aquí serem.
No, mal entengueu, tancarem l'estudi per fer sa festa.
Per fer una celebració, ni més ni pus, sí.
Vinga, va.
Un moment. Ahir cercàvem, per fer la broma completa, varen cercar una biografia d'en Celestí a internet.
Ah, sí.
I certament, això que diu una Cati, és cert.
Una biografia.
Sí.
Biografia.
Viquipèdia no té pàgina.
Volíem cercar...
Ja tenim feina per demà.
Ho varen cercar per comprovar amb si en feia 47 o 48. I si per internet.
Exacte. Hi viu un Celestí Oliver, parèntesi, el gai de coma, 1900.
Correctament.
Lògic.
I a més actualitzat, no?
Periodistes.
Però que varen trobar això que diu una Cati? manco canetes, que sí, això jo també ho patesc.
Perquè hi ha fotos, sí, n'hi ha bastantes, de fet.
Estàs com un pinzell, exactament. Com
una sensació que les fotos podrien ser d'avui mateix, sí, intercanviables.
I tant.
Amb minutets de diferència entre elles, sí, tot i que siguin dècades. Sí, és que és així.
Però aquesta foto, quantes?
És així. Eh?
Però això, Celestí, és una sort, eh?
És una sort. Digue-li a Pedro Sánchez, m'entens?
Sí.
Tu digue-li.
Bé, però Pedro Sánchez han estat 7 anys que...
Els seus 7 anys no són els d'en Celestí.
És com allò de Bona de Drac, que entraves a la sala de l'esperit del temps i en passaven 30. I clar, aquest homonet, clar, s'ha quedat tingut
de proves. Vinga, no és espars d'estems.
No
és espars d'estems, els truets. Quin truet tenim avui, Cati?
No, un moment, abans del truet que tenim avui, ja ho sabeu, no vos mogueu de bon sou, tot d'una parlarem del truet que tenim avui, però primer, el truet que no farem avui. I wanna be a billionaire, so freaking bad, by all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Yeah, I would have a show like Oprah. Mem, en Joan avui ha fet sonant a Rafaela Carrà,
sí,
cosa que jo m'ho prenc com una afronta personal, vull dir, aquí cadascú té les seves músiques, nosaltres hem fet Héroes, i després Bruno Mars, que van allà lligadets. Cantava amb Bruno Mars que ell volia ser bilionari i comprar totes les coses que no havia tingut mai, sí, i ho va aconseguir. Vull dir, és una història d'aquestes d'èxit. Aquesta cançó que sona té 15 anys i ja en fa 8 que en Bruno Mars se va comprar una casa que valia 6 milions i mig de dòlars.
Que bé.
Per gastar 6 milions i mig de dòlars en una casa, quant de milions de dòlars has de tenir en el teu banc? En el teu compte corrent?
Molts.
6 milions i mig de dòlars de fa 8 anys.
Ja.
Escolta-me, el dineral que hi havia allà, com era aquella casa que se va comprar? Celebrem que en Bruno Mars hagi aconseguit els seus somnis, perquè per qualque cosa tenim una simpatia especial avui per Bruno Mars. Mm. Ell ho ha aconseguit. És cert que avui dia per comprar qualsevol tipus de casa t'anam de sobrada, d'on ves?
Sí.
Jo avui no ho venc a fer el truet de l'habitatge, tot i que sigui l'únic truet que hauríem de fer cada 15 dies i l'esquivam, perquè hauria de ser l'únic tema de conversa, però que hem de dir que m'ho supera tots i això és l'única cosa que podem dir sobre aquest tema i aquest és el truet que hauríem de fer cada 15 dies. Però el truet d'en Bruno Mars no estava relacionat tant amb l'habitatge com amb un rellotge de 1 milió d'euros. Ah. 1 milió d'euros. No sé si vosaltres en teniu cap. Si a tu te n'han regalat, Celestí.
De 1 milió d'euros o de rellotge de 1 milió d'euros. Si tens un rellotge de 1 milió d'euros, és que tens més d'un milió d'euros.
Si te donen 1 milió d'euros, jo crec que te'ls gastes amb un rellotge.
Amb un rellotge, sens dubte.
No. Què has de fer si no amb 1 milió d'euros? Si
jo tenia un rellotge que crec que no valia ni 60 euros i el vaig perdre.
I te va saber un bon greu.
Un greve.
Un greve.
No, però ara, si m'arriba aquest 1 milió d'euros, hi pensaré. És a dir, entre les tres primeres opcions, un rellotge.
Hi haurà un rellotge.
Ha d'haver un rellotge.
És una opció que has de contemplar.
Crec que és molt més destacable que hi ha una opció que arribi 1 milió d'euros, ho acaba de dir Celestí.
Sí.
Si m'arriba 1 milió d'euros...
Si m'arriba 1 milió d'euros, pensaré que dins les tres primeres opcions hi ha d'haver un rellotge.
Les altres dues ja els explorarem, però una d'elles ha de ser rellotge.
Com a primera no li pos,
no,
de prioritat,
no,
però bé.
Però la contemples.
La contemplaré.
No la descartes,
exacte.
Això és la part important. Per
Cati, perdona, aquest truet de què faries amb
milions d'euros
crec que el podríem fer.
Sí.
S'ha de fer una recerca perquè jo crec que tothom té moltes coses dins el cap.
Moltes
basta
coses.
Basta que vagis passapalabra, que s'enduen 3.000 euros i saldar deudes, un viatge i la hipoteca i no sé què, i dius, escolta'm,
que vagi fora
piles. Sí que te retrans.
Que vagi fora piles, perquè no vull pensar que douba la sa pila.
No, i escolta, si pagues 1 milió d'euros per un rellotge, no t'ha
d'anar... Que vagi per energia solar.
M'apareixeria ofensiu que tu hagis d'anar a estar pendent de canviar sa pila. Allò que se reguli amb sa lluna amb el sol en ses estrelles.
Ah, no, pensava que m'anaves a dir que m'aduria sa pila qui m'ha regalat el rellotge.
No, però escolta'm, no, se t'ha d'oblidar. N'ha d'haver una pila. Si és un rellotge d'un milió d'euros, no ha d'haver pila.
Com a mínim l'ha de tenir...
Incrustada de per vida.
Correcte, perquè no l'hagis de canviar i de que es duri per tota sa
vida.
Ha d'anar sa sang.
Ha d'anar per sempre. Per què xerrant d'aquest rellotge? Ideu, perquè tots recordareu que fa una setmana se va retre homenatge al millor esportista que han tingut mai en aquesta terra, en el lloc on se podria centralitzar la seva llegenda, que és Roland Garros. No? Ho recordeu, en això? I de l'endemà, el diari Última Hora recollia un article que aquest esportista lluïa durant aquest homenatge un rellotge d'1 milió d'euros. I a mi, aquesta dada me persegueix. Me desperta a meitat de vespre i dic, el rellotge és 1 milió d'euros.
Tic-tac,
perquè jo no havia pensat mai que hi hagués un rellotge d'un milió d'euros.
Jo tampoc no ho havia pensat.
Són dues coses, rellotge i 1 milió d'euros, que no havia associat.
Però és que segurament n'hi ha de més d'un 1 milió d'euros.
Sí.
I què tenen aquest rellotge? Vaig llegir jo l'article aquest d'última hora perquè vaig dir, escolta'm...
Què tenen? Ara?
És que, vull dir, avui dia tothom du rellotges que no valen 1 milió d'euros, que te permeten consultar WhatsApp, el temps i totes les coses que vulguis. Que té aquest rellotge d'1 milió d'euros? Un
si
milió d'euros, un rellotge?
De busques, de digital, té les dues coses...
No estic segura. Mira que la, hi havia... Aquesta foto se veia... Brillava. Jo sé que era lluent. això, no te puc dir res més que això. Però era moltes, lluent, era vistós.
Hi ha moltes coses de milions d'euros.
Moltíssimes. Si hi ha un rellotge d'un milió d'euros, hi ha d'haver de tot d'un milió d'euros. O sigui, podríem parlar, potser, d'un bolígraf d'un milió d'euros, m'entens? Sí. Perquè per què no? Si es programa aquest, com deien tot, i en qualque trobet, és milió d'euros, hi pot haver de tot, però... Jo podria fer demagogia i dir ara que un milió d'euros és el pressupost que tenia aquesta ràdio per producció pròpia l'any 2022, però no ho faré, perquè no és estruet de ser demagogia. Un milió d'euros, un rellotge, una dada que jo vos deix. No era estruet d'avui, com dèiem, estruet d'avui, companys estimadíssims, companys periodistes, en els dies aniversari en Celestí Oliver, quin truet podia ser si no era estruet de ser rodes de premsa?
Base 1 to unit 1. Base 1 to unit 1.
Hold it, you mother! Hold it, please!
There's been a break in at Democratic headquarters, and they were bugging the place.
Woodward! Bernstein, you're both on the story now. Get up.
Això que sentim és el tràiler de la pel·lícula Tots els homes del president, aquella festassa del thriller nord-americà dirigida per Alan J. Pakula amb en Robert Redford, en Dustin Hoffman, al voltant de l'escàndol de Watergate, que diu la paraula Watergate i tots els periodistes comencen a salivar. Oh, no! Te diuen Watergate i dius... Ah, oh, no!
Sí.
Tots els homes del president... Ah, clar, en Celestí, com a periodista que avui fa anys, Dia Mundial del Periodisme, o no?
Mos encantaria ser-hi.
Qui no volgués, qui no voldria haver estat allà fent allò, tots? Descobrir tot aquell escàndol, fer caure un tot un govern, no? Això és la feina periodística en estat pur. Passa exactament el mateix a una altra generació, quan dius Spotlight, que és una altra pel·lícula que també va guanyar l'Òscar a millor pel·lícula, que en aquest cas se centrava en un grup de periodistes que van descobrir nombrosos casos de pederàstia entre diversos capellans de Massachusetts. Sí. I allà va desembocar en tota una crisi de l'església nord-americana. Clar, tu veus aquestes pel·lícules, veus aquests periodistes en acció, investigant i canviant el món, i què penses? Jo vull ser periodista.
Te fan enveja.
Spoiler, no.
Gràcies, ja està. Estruet era això. Era spoiler, no. Escolta'm, no. No.
Te fan enveja. Però si visquessin bé...
Clar, te fan pensar... És que això deu ser... Quan cerques la definició periodisme en majúscules, deu ser això. Deu ser això que fan aquestes pel·lícules. I cada 20 anys apareix una pel·lícula que mos ho recorda. No he posat res de periodistes de Telecinco perquè, escolta'm, no sé si veient aquella sèrie tenies ganes de ser periodista o tenies les mateixes ganes que amb Anatomia de Grey de ser metge. No. Anatomia de Grey vols fer altres coses. Vols conèixer segons quins metges, però no vols ser metge. Què passa? Que vull dir això del periodisme d'investigació... ha passat a millor vida, vull dir, avui estem de dol, i diria que fins i tot podria dir que és el periodisme en general, sense més distincions, allò que ha mort, i, o si no, és a punt de fer-ho. Perquè com han d'investigar res si s'espera que els periodistes passem tot el dia un lloc meravellós com són les rodes de premsa?
Entre ses tasses i alegria.
No sé si recordeu que hi va haver una època que escoltàvem aquesta cançó i realment mos posant de bon humor.
Sí.
Hi havia un moment de sa vida que podies viure de bon humor. Això va existir, va haver una època, una etapa de ses vides. En Celestí mira com si dir, ha plogut molt des de
llavors. No, jo t'anava a dir, hi havia una època i hi havia una vida en què només anaves de rodes de premsa.
Bueno, no, és que aquesta vida i aquesta època s'ha multiplicat exponencialment a un nivell que és que no hi ha res al marge d'això. Res provoca...
Quan tu n'hem fet 6 en un dia.
6? I 6 és dia?
Sí, he dit 6 perquè no tenien més mans ni més temps.
I tu xerres d'un temps en què era possible assistir a 6, perquè realment a les redaccions hi havia prou gent perquè els periodistes assistissin a 6 rodes de premsa. Res provoca més alegria, i ho dic en primera persona, a una periodista, especialment a una periodista cultural, que una bona tongada de rodes de premsa que tu de sobte reps dimecres vespre, però que l'endemà de matí, en principi, hauria de ser 6 llocs diferents amb una hora de diferència.
I perquè circumstancialment i pels temps que vivíem en aquell moment, rodes de premsa n'hi havia d'haver, perquè no hi havia les comunicacions
maneres
que avui en dia...
Maneres d'accedir, efectivament. Era l'única manera de rebre realment informació.
Però encara, tot i així n'hi ha.
Tot i així n'hi ha, i és cert que les rodes de premsa són una part important de la feina dels periodistes. Així ha de ser perquè una roda de premsa és l'espai natural on els periodistes poden trobar el punt de partida d'algunes notícies, rebre informacions, consultar-ne d'altres i entrar dins una dinàmica informativa. Això és lògic, ha existit sempre així i sempre ha d'existir així. Què passa, però? Que jo tens la intuïció que en els darrers temps la lògica que hi havia darrere les rodes de premsa s'ha pervertit, entre d'altres coses, com deien Celestí, perquè el món ha canviat, però també crec que n'hi ha que l'han volgut oblidar o han decidit ignorar la lògica que hi ha darrere una roda de premsa. Així que avui volia aprofitar aquest espai que m'aconsediu cada 15 dies per fer un breu repàs, quatre instruccions, quatre nocions bàsiques relacionades amb això, amb la roda de premsa i el periodisme d'avui dia. Però és que avui he fet la selecció, no a tu, Celestí, realment. O sigui, Ara Barrio Sésamo.
Ho sabem d'aquella època, eh? Barrio Sésamo.
Primera cosa a tenir en compte en les rodes de premsa. En principi, fixeu-vos, en principi estan dirigides als periodistes. N'heu pres nota, les rodes de premsa són per a periodistes.
Això ja ho sabíem. De prendre nota de, en principi.
De les dues coses. Sí. Ja ho sabien, diuen Celestí, però clar, Celestí, fa molt que no vas a moltes rodes de premsa
fa
de l'àmbit cultural.
Tanta sort,
se te coneix bé, perquè de vegades sembla que les rodes de premsa siguin més una trobada entre amics on els periodistes mos han de sentir incòmodes perquè ocupam un espai que en realitat no te correspon. Hem vingut aquí a fer-mos una foto tots plegats. Tu que vens a fer realment seu i no molestis gaire, no? Polsa't les mosques una altra banda. S'han convertit, de fet, en una tònica que hi hagi més ponents o representants institucionals o una roda de premsa que no periodistes. I no dic un o dos més. O sigui, la diferència és multiplicar. Pot ser hi ha tres vegades més representants institucionals que no periodistes cobrant rodes de premsa, avui dia.
Aquella taula de cinc càrrecs institucionals i dos periodistes culturals,
dos,
per exemple.
Jo he anat a rodes de premsa tota sola. I en taules de 5 i 6 persones, tota sola.
Cosa que se vincula, diguéssim, amb allò que deies abans, Cati, que hi ha una crisi de galopant de mitjans, sous, condicions...
Clar, i llavors, tota sola, estàs obligada a demanar.
Ara hi arribarem, perquè aquestes altres, les preguntes. Però no t'avancis a les nocions bàsiques de periodisme, venga. Celestí Oliver, tot i que, clar, avui ells es bastaran comando, però no ho ha de fer. La segona cosa que hem de repassar avui és que, oh sorpresa, els periodistes són persones que intenten fer la nostra feina. I, efectivament, tot en un context de precarietat com l'actual, el món periodístic, ja és prou difícil convencer-te a tu mateixa que la feina que se suposa que has de fer val la pena pels beneficis econòmics que en trauràs. En això dedicam entre 30 i 40 minuts cada dia els periodistes, no?, a donar voltes a... Realment hauria de seguir per aquí. No tinc alternatives, no hi ha altres feines que me puguin beneficiar més. Però, com has de fer la teva feina si estàs o bé anant a una roda de premsa de res altra o bé excusant-te perquè te n'has perdut una? Perquè avui en aquesta no hi aniràs i t'estan demanant com és que no vens, com ho faràs, no pot venir qualque company? Amb això se'n va una altra part important del teu temps.
Diria que Anna Clara Ferrer, d'última hora, que molta gent la coneixereu per els articles que fa, precisament culturals, fa un parell d'anys va fer, diria, un tuit sobre això, que eren al voltant de 6 convocatòries en un sol de matí, que tècnicament és impossible.
Perquè a més no són al mateix lloc, evidentment, perquè moltes d'elles se comuniquen amb hores de previsió, i malformis part d'un equip de 3 i 4 persones, que n'hi ha algun encara d'equips de 3 i 4 periodistes culturals a redaccions d'aquesta terra, d'on se suposa que traureu tots els temps per cobrir tot això? Perquè has d'anar a la roda de premsa, has de prendre unes notes, les has de passar net i les has de tenir llestes abans que el diari s'enviï impremta. Quin temps te quedaria per fer qualsevol altra cosa que no fos anar a una roda de premsa? Perquè encara tenim una tercera lliçó, amics i amigues, i és que les rodes de premsa són per comunicar coses. Aquest missatge va adreçat a qualsevol que ara tingui ganes de convocar una roda de premsa, que estigui a casa seva pensant, men, què puc fer demà, Beti, què puc fer?
Fa ganes, eh?
Demà podria dilluns... anar a berenar, podria, no?, treure sa barca o convocar una roda de premsa.
Ah, sí, no? Bona idea.
Quan tu deies les tres opcions, no?, de rellotge del milió d'euros, l'opció de convocar una roda de premsa,
entre
hi ha gent
tres
que la té allà, sempre per si de cas. El que sigui que tu has de dir, ho pots posar escrit una nota de premsa que pots enviar per correu i que pots fer arribar a tots els mitjans simultàniament, sí? I no és necessari que convoquis res. Sí. Que és fàcil. És que realment tu penses i dius, escolta, és que és senzillíssim.
Però, clar, Cati, a moltes rodes de premsa no hi vas per allò que se suposa que te diran, que majoritàriament sempre...
Clar.
Ells t'amollen allò que volen amollar,
sí.
Venen a xerrar del seu llibre, i vas per allò que tens ganes de demanar, no?, per aprofitar aquest moment.
És que està àgil en Celestí.
Sí,
al contrari, n'acumula, no?, l'experiència ja s'ha convertit en un grau en majúscules, i ell diu, no, tu una roda de premsa no vas a escoltar allò que te diuen.
A quant vas aquesta setmana?
Vas a fer...
A acompanyar? Perquè jo ja no vaig a rodes de premsa.
Mira, m'hauria agradat que m'acompanyessis
no sé si
a qualcunes
si
que he estat darrerament. Que més, hi ha una altra cosa, que és la difusió que hi ha ara entre roda de premsa i presentació. Perquè ara s'estilen les presentacions a les que conviden els periodistes. Que no són rodes de premsa, són presentacions.
No són happenings.
És no ha arribat, però no això arribat. A Barcelona ja s'ha de estilar, ja arribarà d'aquí 3 o 4 anys per aquí. Celestí, periodista de la vella escola, tot i que hi sigui un jovenet d'esperit i de cos, com dèiem abans, s'ha avançat a la quarta lliçó d'aquesta sessió magistral que feim avui, és que sí, Celestí, les rodes de premsa, efectivament, haurien d'anar majoritàriament a fer preguntes. Què passa? Que aquesta lliçó també me l'he de repetir a mi, perquè són la primera que jo not com me puges cosa boca cada pic que pens que he d'aixecar sa mà i fer una pregunta que sé que serà incòmoda, quan jo sé internament que aquesta és la meva principal funció. Però, efectivament, si tu estàs tot sol a una roda de premsa, o si estàs acompanyat, o si ets a una presentació, sé que els periodistes sou minoria, perquè allà hi ha absolutament tota la família de tothom acompanyant aquella presentació, com has d'aixecar sa mà i formular aquella pregunta?
És un costum...
I és una situació incòmoda perquè han de passar els periodistes i és part de la nostra feina. Però quan s'ha convertit en un costum com perdut, submergits com estem en cera d'esbranded content, contingut patrocinat, publir reportatges i notes de premsa que s'acopien i s'aferren, que això ho veiem a les webs dels diaris, firmades, convertides en notícia automàticament amb el mateix contingut que han rebut els mitjans, aquí enmig, on queda la feina periodística? On queden les preguntes? On queda? Jo venc una roda de premsa, no per això que tu m'ho vols explicar, sinó perquè jo tinc interès en altres qüestions que ets tu l'únic interlocutor que me les pots respondre. Com hem d'anar cap aquí?
També és vera que un temps primer les persones que feien la roda de premsa també estaven obertes a que els hi demanessin.
Ho sabien, que anaven en això.
Sí, i també si volien enfrontar d'alguna manera, perquè allò que feien... Però bé, crec que estan tornant una vegada més a la crisi dels mitjans.
Sempre planeja per damunt de tota aquesta qüestió. La meva dona un dia m'ha fet una observació molt lúcida com és ella, que és que fins ara a la universitat ensenyaven que el titular havia de contenir el màxim d'informació possible. I ella me deia, ara ja no ho deuen ensenyar així, ara deuen dir ha de contenir el mínim d'informació possible perquè la gent vulgui clicar.
Clar.
Que això realment és una revolució a l'hora de plantejar el periodisme, perquè ara ja no se tracta de mantenir informada la gent, sinó d'aconseguir clics que mos justifiquin la publicitat que mos entrarà dels mitjans i de les empreses i de totes aquestes coses que se suposa que nosaltres hem d'estar fiscalitzant d'alguna manera com a periodistes que som.
Efectivament.
I que d'alguna manera és tan pervers com que suporta o mitjans aquesta publicitat.
Clar.
És aquestes portades que hem vist a vegades d'un banc que comparteixen totes les portades de diaris. En quin moment aquest diaris poden criticar aquest banc que forma part de la portada?
I no importa anar tan enfora, dèiem això, el dia que ha acabat el Mallorca Live Festival, i a mi me sap greu, però certs continguts que s'han llegit aquest cap de setmana, suposadament com a informació, com a notícies, se relacionen precisament amb això. Vull dir, la fina línia que separa la informació de la publicitat avui dia ja és que és gairebé transparent de com fina s'ha quedat, com l'hem anat gratant en els darrers mesos i anys, precisament a causa de la crisi dels mitjans, que no és altra cosa.
Respecte de cròniques, de possibles cròniques que haurien pogut sortir d'un festival que pràcticament han estat nul·les.
Però ja no cròniques, perquè, per exemple, just avui l'Ara Balears publica una crònica d'en Xavier Cervantes del concert de Billie Eilish que se diu no hi haurà un concert millor en guany que el de Billie Eilish. Vull dir, jo puc entendre, tu, la crònica és aquell punt entre opinió i informació on tu pots tendir cap a dir el millor festival on he anat mai.
Hi ha una part de
però
sensació.
Notícies, informacions relacionades amb que qualsevol cosa relacionada amb un esdeveniment o amb una empresa privada en concret és positiva i és exitosa i és... Ostres, jo no t'he dit que hagis de qüestionar tot allò que t'envolta, però potser la línia entre la publicitat i la informació s'hauria de començar a esclarir, no només amb això, amb molts de sectors.
Totalment.
És cert que els mitjans han canviat, que les notícies i la manera de donar-les són diferents de com havia estat fins ara, i que amb uns sous ridículs, com són la majoria dels que cobram els periodistes d'aquesta terra, difícilment podem exigir, podem mantenir el nivell d'exigència que s'havia tingut fins ara. Però, si no hem vengut a fer preguntes, si no mos mou la curiositat en els periodistes, me podeu explicar què se suposa que feim, per què deim que ens dediquem al periodisme i no deim directament que mos dediquem a la publicitat? No?
Que bona
que que potser és una manera d'obtenir aquest rellotge de 1 milió d'euros, perquè jo crec que els publicistes cobren millor que els periodistes, no? Vull pensar? No sé, Celestí.
Històricament,
ara que fas 48 anys, potser és el moment.
Jo crec que la setmana que ve, de venir tu, això, a reconciliar-me, a reintroduir-me una vegada més, si me volen, a rodes de premsa.
N'hi ha una que jo sé que t'hi duré.
Sí?
Ja te cridaré, ja me'n faran fotos i vídeos.
Vinga.
Cat Maia, com gràcies. Sempre, moltes gràcies.
A vosaltres, Cat,
que vagi molt bé.
A billionaire, so freaking bad.
IB3 Ràdio és Dial. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. A
Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, amb Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Play.
De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes a la sapreciació anària.
Pobres animals, sí, que pica molt de mantenir.
Al dia,
un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo! Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
A Xiu Xiu, hem obert càsting.
Bones, Inés, què tal, com estàs?
Hola, Inés, adéu, com estàs?
Ei, Inés, com estàs?
Tenc el WhatsApp saturat de missatges, però, companys, vos he de dir que el càsting ja ha estat tancat i han trobat el candidat ideal. Un home alt, madur, amb oratòria, graciós i amb experiència. Xavi Oliver, molt bon vespre!
Bon vespre, com esteu, estimats? Escolta'm, com és això?
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
No, I don't wanna love you. Cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you. Cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. Cause I know how you are. Sure you say you're right on and you're righteous. But with me I know you'd be right off. Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl. And just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me hard. That's why I don't wanna love you. To my heart, you scorch it just like a hot iron. Oh, leave me burning alone in the dark. Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you just take me in a circle. I know you disappear. That's why I ain't gonna love you.